I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la futura biblioteca Gabriel Ferrater. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, Héctor Verdú, periodista, i Ferran García, responsable de recursos humans d'aquesta casa. Molt bon dia, benvinguts.
Ben trobada.
Bé, els oients que estiguin al cas de l'actualitat ja ho sabran, però l'horitzó perquè es materialitzi la nova biblioteca central al parc de Ramon Bernils és cada cop més a prop. El ple municipal va aprovar definitivament dilluns passat, en aquell ple que es va endarrerir a causa de l'apagada, el projecte d'aquest equipament, pressupostat en poc més de 14 milions d'euros. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, va posar de manifest que aquesta despesa se la reparteixin Ajuntament, Diputació i Generalitat. Bé, fet aquest petit preàmbul, perquè és un tema que no és nou, ve de lluny, fa, diríem, un parell de mandats que anem arrossegant. La biblioteca, la nova biblioteca central, té defensors i té també detractors que la tillen de projecte faraònic i defensen que hi ha altres prioritats a la ciutat. Així es va veure al ple de dilluns passat i en altres edicions del ple que s'ha abordat la construcció de la futura biblioteca. Vosaltres quina radiografia en feu, no? Què penseu? És necessària aquesta nova biblioteca central? Dolors?
Jo penso que sí, que és necessària una nova biblioteca central. Aquesta biblioteca es va construir a l'any 90, es devia fer el 92... 92, segurament, una mica abans del teatre.
30 anys, 30 anys va fer l'any passat, potser
una mica abans del teatre, em sembla que és el primer que es va construir. Clar, Sant Cugat era una ciutat que tenia 40.000 habitants. En aquests moments en té ratllant ja els 100.000. I aquesta biblioteca el que ha passat és que no s'hi... Clar, quan es fa una inversió tan important, és molt important el manteniment. I aquesta biblioteca durant tots aquests anys no ha tingut manteniment. La teulada no funciona, hi ha goteres, inclús, bueno, això ja fa un temps hi va haver un episodi de rates, no funcionen els sistemes de calefacció, d'aire condicionat, o sigui, té moltes deficiències. La biblioteca té un equip humà molt interessant, però que treballen en males condicions, diguéssim. I després, és una... Per exemple, jo coordino els clubs de lectura d'aquesta biblioteca, no té tampoc espais, petits espais o espais més grans, doncs per fer-hi activitats. Per exemple, té una cosa molt bonica que és el pati, però això es pot fer servir l'estiu, però per exemple durant el curs, doncs per exemple quan jo faig el club de lectura de teatre, doncs els nens no poden...
Els infants es queden sense el seu racó.
Exacte. Llavors, vull dir, penso que, a més, crec que la Diputació també té un nombre de metres quadrats per anomenar una biblioteca central. O sigui, en aquests moments la Biblioteca Central Gabriel Ferrater no és central, des d'un punt de vista de condicions, doncs, per fer-se. Jo crec que és un equipament molt, molt necessari i també penso perquè... Jo estic d'acord amb el Pedrós en el sentit de que pot donar una altra centralitat cultural a Sant Cugat. O sigui, en aquests moments, potser la gent diu, 14 milions, tal, una biblioteca, però penso que s'està parlant més extensivament com d'un centre cultural. Clar, que ja hi ha un nom de centre cultural, però en realitat això és un teatre, una biblioteca i el
escola conservatori.
I l'escola i el tal. Doncs jo crec que un lloc per les entitats, per fer-hi actes, una biblioteca en aquests moments, en el segle XXI, és moltes coses. I penso que aquesta biblioteca doncs, pot anar doncs, en aquest sentit. Jo estic molt a favor de que es faci. Perquè, a més, conec-la com està en aquests moments i com treballa la gent i sap greu això que deia, no? Que un equip humà tan important com té aquesta biblioteca... A més, penso que de vegades que s'han fet enquestes a la biblioteca...
És el servei més ben valorat de la ciutadania.
Exacte, és el servei més ben valorat de la ciutat i, en canvi, les condicions, d'alguna manera, no hi són. Després, respecte a això de que... També m'ha estranyat la posició aquesta. Clar, entenc lo de l'edifici faraònic, sí, és possible que el puguem anomenar així, però entenc de vegades grups amb una sensibilitat especial, com poden ser grups d'esquerra o tal, que així sota voce, bueno, és que això hi ha altres prioritats. O sigui, això, quan es va fer aquesta biblioteca, la gent va lluitar moltíssim. Tothom estava que es necessitava una biblioteca. Inclús en aquells moments, la gent deia que si era, ja era petita, es deia que era petita ja quan es va construir. O sigui, que no podia donar el que Sant Cugat necessitava. I ara, en canvi, no sé... Bueno, potser és aquest tomb que està fent la societat, no? Que sembla que l'humanisme o els llibres o la cultura sigui una cosa més no tan important, no? Que la gent, no sé, encara acabarem dient doncs, que hem de fer, no sé, que hem de posar més totxo o no sé on, no? No sé què acabarem...
No sé si aquesta és la perspectiva que tenen els grups d'esquerra, que no acaben d'estar a favor, però ara...
No, però de tot, vull dir, que no sé exactament, no sé quin és el tema... Que no es veu aquest gran centre cultural com a prioritat. Després, bueno, deixo parlar als meus companys. No, després també m'agradarà parlar del servei que fa la Casa de Cultura, del dèficit de servei i d'activitats que té la Casa de Cultura, que aquesta biblioteca penso que ho pot cobrir també.
Després parlem dels usos i com ha de ser aquesta biblioteca del segle XXI, que evidentment no és la mateixa que la del mil·lenari, que és del, ho he buscat, del 10 de maig del, sí, del 93, i les altres que s'han anat construint,
sí,
a la ciutat,
nom,
al districte.
Sí.
Exacte, la missa com la del mil·lenari. Després Gabriel Ferreter. Ferran Héctor.
És molt interessant el que diu la Dolors. Estic essencialment d'acord que la biblioteca s'ha quedat petita, que necessita una actualització molt gran i que és veritat que la ciutat ha crescut molt. També és veritat que s'han obert biblioteques noves amb barris, a Mirasol, a Volpalleres i això. Respecte a les protestes dels grups d'esquerra, a veure si que hi ha altres prioritats, o potser podríem discutir si els 14 milions d'euros es podrien gastar diferent. Però s'han de gastar en cultura. I s'han de gastar en cultura estructural. Perquè... En el món en què vivim, la cultura és l'únic que ens farà lliures.
Sí, sí.
És el coneixement. Ja no és l'educació. Necessitem un tipus de cultura que transcendeixi les xarxes socials, la futilitat, el flow. Necessitem una cosa on tenir referents sòlids culturals, on poder debatre sòlidament. I, per tant, aquests 14 milions sí que hi ha necessitats socials, però no es poden derivar milions que han d'anar a la cultura a necessitats socials, perquè la cultura construeix societat. Simplement aquí.
Ferran.
Sí, jo també estic d'acord que la biblioteca és un dinamitzador cultural i diu molt d'una societat. Que aquesta biblioteca, com deia la tertuliana, també ha quedat petita, i ho comento també per coneixement de causa, perquè tinc fills que estan en edat universitària i a vegades se'n van a Vuitpalleres o se'n van a la de ESADE, precisament perquè no hi ha espai. Pel que fa a la inversió, estem davant d'una societat o una ciutat que té quasi vora els 100.000 habitants. Per tant, les dimensions dels espais culturals han de tenir un dimensionament apropiat a aquest número d'habitants. Per tant, a mi no em genera cap inanimadversió el fet que es faci una inversió de 14 milions. Pots discutir si el projecte constructiu, però jo no sóc arquitecte, és adient per la zona o no, però penso que per aquesta societat, per aquesta ciutat, és necessari. A més, penso que una biblioteca no només és un espai cultural, sinó que té capacitat de donar evolució o de donar una empenta a la societat. És a dir, com deia el company, també és com una mena d'ascensor social on les persones, a través de la cultura, doncs poden també desenvolupar-se, no? I crec que tenir un espai com és una biblioteca, una nova biblioteca de 700 metres quadrats, doncs és plenament necessari. No li veig cap problema i estic molt content.
Evidentment, el model de biblioteques que es construïen a finals de segle passat, als anys 90, als anys 80, fins i tot abans, no tenen... la infraestructura pensada pels usos que necessita una biblioteca avui en dia. Abans a les biblioteques s'anava a llegir, a llegir el diari, fins i tot a mirar vídeos o DVDs, aquells que no en tenien a casa, a estudiar. A dia d'avui una biblioteca, diguéssim, que té molts més usos que no són aquests. I el que denuncien precisament fins i tot també la directora de les biblioteques de Sant Cugat ara fa poc més d'un any, la Montse Collazos, és que l'espai de la biblioteca Gabriel Ferrater no permet exercir d'una biblioteca que permeti fer aquests usos que demana la societat al segle XXI. La Dolors ha esmentat algunes de les mancances més enllà de la infraestructura i la falta de manteniment que té i que és evident la biblioteca central, amb goteres, amb manca de climatització, que es queda petita, que quan es fan determinats clubs de lectura, que per cert hi ha llista d'espera, els infants no poden estar a la zona infantil doncs, perquè no hi ha un espai per fer-ho. Tenint en compte això, tenint en compte que el model de biblioteca que s'ha fet fins ara o fins al segle passat no és el model que fem ara, com hauria de ser aquesta futura biblioteca? Què hauria de tenir en compte a nivell arquitectònic ja? Perquè des del moment que tu construeixes una infraestructura determines quins usos s'hi podran fer i quins no. Què s'hauria de tenir en compte?
La Dolors ha apuntat aquí coses molt interessants, però van molt més enllà de la biblioteca. És, el que ha apuntat la Dolors és la possibilitat d'utilitzar la biblioteca per redefinir com la ciutat presta tota una sèrie de serveis formatius i culturals. Uh-huh. I fer-ho pivotar tot al voltant de la biblioteca. Quan has parlat del dèficit de la Casa de Cultura, clar, això també entronca amb el que deia jo, amb aquest eslògan de la cultura ens farà lliures, la idea d'utilitzar la biblioteca i tots aquests serveis culturals per treballar en el foment de la cultura, per cultivar la societat, per treballar en la qualitat de la societat, utilitzar aquestes eines. El que passa, i aquí soc molt ignorant, la pregunta que em fa jo és com s'articula això en el món que està venint. En un món que és cada vegada més desconnectat formalment, connectat digitalment, però més desconnectat formalment. Si aquesta biblioteca el que ha de tenir és un potencial digital també, i si hem de pensar les biblioteques també amb aquest potencial digital o no, són debats que s'hauran d'obrir. Probablement no som capaços d'imaginar com ha de ser la biblioteca tan sols aquí d'aquí a 10 anys. Uh-huh. Ja, el món canvia, en aquest sentit està canviant molt ràpid.
Què creieu que no hi pot faltar o que s'ha de tenir en compte, com a mínim, amb els ulls d'ara, de 2025?
Sí, jo crec que, com deia la Dolors, falten espais multiculturals, falten sales, potser per poder fer tallers de tot tipus, ja siguin de teatre, de tallers de lectura, espais pels infants, i potser tenir algun tipus de, com deia l'Hèctor també, doncs, sales d'espais digitals, perquè sí que penso que també ens falta una cosa, és a dir, la lectura és una cosa que s'enganxa de petit. Per tant, el món digital tira molt i el jovent tira cada vegada més cap a aquest món. Jo ho noto amb els meus fills, vull dir que llegir és una cosa que els hi costa, vull dir que els hi ve per moltes vegades pautat pel tema educatiu, i jo crec que ens faltaria treballar molt aquest tema, doncs, per exemple, amb tallers, i encara que fos amb tallers de lectura de còmics, de manga, algú, perquè la lectura s'ha de començar per algú que t'enganxi, per algú que et sigui pròxim, perquè la imposició amb la imposició no ho aconseguirem. Per tant, sí que penso que tenint espais polivalents, sales de sales de lectura, tallers de lectura, tallers de teatre, potser amb algun tipus d'aquestes accions podríem enganxar molt jovent.
Sí, no, jo penso que el dels 14 milions, potser si en més de dir anem a fer una biblioteca, hagués dit anem a fer un centre cultural, potser la gent no ho hauria vist tant.
És que de fet anem a fer això, no?
Exacte. De fet, jo crec que es va fer això.
Un centre cultural amb una biblioteca,
a l'entorn, no? Sí, a l'entorn dels llibres, de la lectura, de la biblioteca, que és un puntal de la cultura, no? Clar, jo ho incidia amb això. En aquest moment, la funció que fa la Casa de Cultura, vull dir, hi ha unes hores punta que és complicadíssim a arribar a tenir un lloc a la Casa de
Cultura. Ha quedat petita per les entitats i
sí,
les activitats
és un punt on hi cap tot, o sigui que jo de vegades ho dic, puc estar competint perquè necessito una sala per assajar amb un que està fent magdalenes, per exemple. Ara potser ja no, saps? Vull dir, com si les... A veure, amb tot el respecte per la gent que fa magdalenes, però vull dir...
La gastronomia és cultura, també. La gastronomia també és cultura.
Sí, també, també. Però, oi que m'entens?
Sí.
Vull dir que, bueno, i fins ara, també, això que sempre, sempre la cultura i les necessitats socials, sisplau, si ho barregem, la cultura mai, mai pot, pot guanyar. Però la cultura, si estem tots d'acord amb que és una inversió per la societat, vull dir, ha de tenir uns diners otorgats a la cultura. Clar, si diem que què hem de fer, la residència o no sé què pels avis o per l'Alzheimer, doncs, clar, què has de dir? O sigui, aquesta competència...
És un argument
que
una mica demagògic, eh? No?
Sí,
a vegades
sí, exacte.
És maniqueu. De fet, insisteixo, la cultura... és el cultiu de la societat, són llavors, són sí. Llavors que, són, que donen fruit a llarg termini i no es pot menys tenir. I en el món en què vivim, precisament estem patint el dèficit de cultura, el dèficit de lectura, el dèficit d'esperit crític, tot això ve clar. De llegir, de treballar, de dialogar en tallers que es puguin fer en biblioteques. Sí, evidentment, les urgències socials són urgències, però hem de pensar en construcció de societat a llarg termini, això és la cultura. No es pot deixar de banda per atendre les urgències també, s'ha de pensar en paral·lel. I per tant és molt important que es mantingui aquest esperit i sobretot, clar, no podem tenir una infraestructura obsoleta, cultural obsoleta en aquests temps que corren.
Sí, és que la cultura sempre, quan es necessiten diners per a algú, s'agafa com una despesa, i en realitat la cultura és una inversió, o sigui, és una inversió que fa la societat amb la pròpia societat.
Exactament.
Això que deies tu, no? Amb la lectura, amb el creixement de la persona, i això costa de vegades de vendre, no de vendre, vull dir, costa de que s'entengui. Jo crec que una de les funcions centrals és aquesta, no? Cobrir aquesta, això que deia el Pedrós, no? Aquesta nova centralitat cultural, no?
Pot servir per fer de nexe entre aquests dos espais que podríem dir d'alguna manera, potser tallar la Rambla del Celler, entre el que s'anomena centre cultural, on ara tenim Teatre Auditori, l'Escola Conservatori, i la part més propera al nucli urbà, diguéssim, de la Casa de Cultura, Celler Cooperatiu, i ser com un nou centre cultural de la ciutat.
Això és una visió política, no?
Sí. Sincerament, no. A mi s'ha tractat com un espai mega, no, cultural, potser, no? Aviam, és evident que tot el que estigui connexa, no? Tot el que estigui una cosa al costat de l'altra ajuda, és a dir, tenir un teatre auditori, tenir la biblioteca, són espais evidentment que estan relacionats, per tant, el tenir-los en un espai connex, és a dir, el proper, doncs sempre ajuda, és a dir, el bo que té Sant Cugat en aquest sentit és que tots aquests espais estarien un al costat de l'altre i sempre facilita, doncs, l'accés i el que la gent s'hi pugui atensar. A mi em sembla positiu.
Hi ha partits que defensen, per exemple, que en lloc de construir aquesta biblioteca central es reforcin les que ja hi ha, com la de Mirasol, la de Volpelleres, en el cas de la biblioteca de l'EMA de Vall d'Oreix, diguéssim que va a través de la vila, i la futura construcció d'una biblioteca que el ple s'hi va comprometre en el seu moment, que doni servei a les Planes i la Floresta. Creieu que una cosa va amb l'altra o que no té per què excloure's, diguéssim?
És que el tema és aquest, per què si defensem aquesta biblioteca no pensem que realment la Floresta i les Planes necessiten un tipus de biblioteca per l'orografia, vull dir, perquè són llocs que potser hi ha gent que viu a la Floresta i que per transport o el que sigui tampoc té accés a una biblioteca central. Per tant, jo crec que una cosa no treu l'altra. Jo penso que realment la Floresta necessita, i en aquestes zones necessiten aquest tipus de biblioteca, però això no és la biblioteca central que necessita, diguéssim, no és la biblioteca central, és una de les biblioteques que igual que Mirasol o igual que Volpelleres, doncs hi ha, no? Vull dir, però no, jo, per mi això no és excloent.
Sí, jo estic d'acord, totalment. Vull dir, la ciutat de Sant Cugat és una ciutat que és dimensionada en horitzontal i a més té una orografia de muntanya que, per tant,
sí, potser sí, necessita... Sí, es diuen biblioteques de muntanya, precisament.
Exacte. Vull dir, exacte, per tant, potser necessita una biblioteca amb unes altres característiques i potser les que hi són, que s'han de fer reformes per millorar-les, doncs també no, una cosa no treu l'altra.
Creieu que la biblioteca s'hauria d'emmirallar en altres projectes que funcionen, que són biblioteques construïdes més recents o que tenen guardons per la seva funcionalitat i que l'èxit, diguéssim, està garantit? La del Cinqui, a Barcelona també fa poc va rebre un premi.
La Gabriel García Márquez.
Exacte, sí. Després tenia dèficits d'altres tipus, però, sí. Però una bona manera, diguéssim, per fer un projecte al màxim d'encertat possible seria emmirallar-se en aquestes altres biblioteques que ja existeixen i funcionen i s'adapten a les necessitats?
Jo penso que pots buscar la inspiració i agafar idees, però ja, tu has de concebre una biblioteca ja mirant al futur. Aquesta biblioteca, que quina hi ha d'entrar en servei? O...
La idea és començar a construir-la abans no acabi el mandat, això són 2 anys.
O sigui, abans del 27-28 no hi haurà biblioteca en realitat. Clar, és una biblioteca que a més s'ha de projectar als propers 30 anys. L'has de pensar ja diferent. Ja l'has de pensar diferent.
Sí, jo estic d'acord. I a més, ara que comentaves aquestes dues biblioteques, la de Helsinki i la Gabriel García Márquez, jo aquesta segona sí que l'han de visitar, sincerament, perquè quan la van concedir el premi doncs vaig tenir la inquietud d'anar a veure-la. Sí que penso que s'ha fet, que és una biblioteca molt diàfana, espectacular, sincerament, a nivell... A més, i convida a la lectura, convida a un espai de tranquil·litat, de quietud, a un espai, doncs... molt correcte, però sí que ha tingut moltes deficiències arquitectòniques, per tant sí que penso que en aquest sentit a vegades fer les coses de, per generar impacte o per fer-les arquitectònicament modernes no hem de perdre l'horitzó de que ha de ser un espai cultural i per tant amb les necessitats culturals. Després, si hem de fer edificis moderns per temes arquitectònics, hem de vigilar, vull dir, perquè al final no deixa de ser un espai cultural. Però, torno a dir, vaig quedar frapat. És una gran biblioteca i penso que això també pot ser per un barri com és un barri aquell, que és un barri molt modest i molt doncs, socialment una mica degradat, pot ser un pol dinamitzador per aquell districte.
De fet, una de les reclamacions que fa la directora de les biblioteques, la Montse Collazos, és que aquest espai ha de servir, no?, perquè puguin conviure activitats com són el silenci que requereix certa activitat en una biblioteca, com pot ser l'estudi, com pot ser la lectura, amb activitats més de caràcter social, com pot ser un club de lectura, com pot ser una presentació d'un llibre o un acte de trobada d'una entitat del poble. Potser això és una de les mancances que tenim ara per ara a les biblioteques, que és difícil fer-hi activitat que genera conversa amb mantenir el silenci pues, que demanen certes persones que van a una biblioteca.
De fet, quan es va construir aquesta biblioteca, que no era el mateix arquitecte del Teatre Auditori, estava pensada com un espai central rodejat d'una mena de muralla, que era com la muralla del monestir, no?, que aïllava la biblioteca del...
De l'exterior.
De l'exterior. Després això no es va acabar de fer, però estava pensat com un espai de silenci, també, no? I això, bueno, aquestes noves biblioteques, com heu anomenat, la de Helsinki, jo, curiosament, la del García Márquez no l'he vista, però, per exemple, he estat a la de Jaume Fuster, que també és una biblioteca molt, molt important. Doncs penso que aquestes noves biblioteques van una mica per aquí, perquè són biblioteques que, i també això que deies de la nova centralitat, estan relacionades molt amb l'entorn. O sigui, he vist fotografies, per exemple, de la de Helsinki, doncs la gent, bueno, aquí no serà el cas, però la gent mirant a fora, o sigui, el paisatge a fora, vull dir, bueno, hi pot haver música, hi ha tota una sèrie d'elements que afavoreixen la lectura, la sensibilitat, l'acolliment, és una mica com si estessis a casa, no?, coses que es poden fer en soledat, com tu has dit, i coses, activitats ja molt importants i socials, bueno, aquest doble factor que has dit, no?
Ja m'estic imaginant, està bé.
Sí. No, de tot... I aquelles butaques, sí. No, que posen... Els països nòrdics es que ho tenen tot, menys la llum solar, sí. Ho tenen tot.
De fet, els països nòrdics estan tan oberts cap enfora precisament perquè busquen no tenen, aquesta llum, perquè ja. Que no tenen. De tota manera, aquí, en aquest cas, la qüestió projecte immobiliari, jo crec que hauria de ser posterior al saber què volem fer i per a quines funcions ha de complir aquesta biblioteca. I el que sí que em preocupa una mica és que tenim l'edifici en ment, no tenim clar què volem fer amb això.
Això passa amb tot.
Sabem que tindrà capacitat per 700 persones i una sala d'actes per a 200.
No, però això que diu ell passa amb tot. Vull dir, es fan edificis...
Pensar el contingut i no el continent.
Exactament. O sigui, i es pregunta poc les necessitats de la gent. O sigui, es fan les coses com sobre el no-res, no?
Sí,
jo me'n recordo...
Sí, primer definim per a què la volem...
Sí, i qui la necessita.
I qui la necessita.
Quines són les necessitats.
Sabrem a qui hem de convidar i sabrem com han de ser els espais per convidar aquesta gent.
Clar. Però això, per exemple, va passar amb el Teatre Auditori. Vull dir, el Teatre Auditori, quan ens van ensenyar el projecte, resulta que no complia les expectatives de cap dels grups que treballàvem a la ciutat. I recordo una reunió amb l'Aymeric i amb els arquitectes, i estàvem allà la gent de l'esbar, la gent del teatre, la gent que feia òpera, i resulta que en aquest espai que ens venien no s'hi podia fer res d'això, en realitat. Només es podia fer, vull dir, que vinguessin els Niños Cantores de Viena una vegada.
Gran format.
Cada 5 anys, no? Però no complien ni les necessitats teatrals ni musicals. Després la cosa va anar canviant i es va passar al tema Teatre Auditori, no?
De fet... En aquest sentit, voldria afegir, si s'ha pogut criticar aquest projecte i se l'ha pogut acusar de faraònic és precisament perquè han ficat el totxo per davant d'explicar precisament totes aquestes necessitats que la Dolors ha estat explicant perfectament aquesta tertúlia. Si això s'hagués explicat abans, aquestes necessitats i aquestes possibilitats, potser entendríem el totxo d'una manera diferent, però com que han ficat el projecte immobiliari i la redefinició de la zona, l'espai cultural de Sant Cugat, per davant i no m'ha explicat en realitat les necessitats de la ciutat en aquest sentit, llavors clar, podem fer aquestes acusacions de faraònic i els 14 milions ens poden semblar desproporcionats.
És difícil jutjar a vegades també els pressupostos d'aquest tipus d'edifici, tenint en compte les dimensions que tenen. Hi ha molta gent que critica, no?, els ajuntaments, el d'aquesta ciutat i els altres, que sembla que siguin governs del render, per dir-ho d'alguna manera, que primer ensenyem com és tot per fora i que bonic que quedarà, sense explicar el contingut.
Sí, no sabem ni qui ha fet aquest... O sigui, ens ensenyen un cromo, no?
Sí.
I no sabem ni quin arquitecte, qui ho ha dissenyat... Tot això, no?
Això suposo que ho podem saber després. Ho
mirem.
Sí?
Sí.
La biblioteca central actual, què n'hauríem de fer un cop tinguem aquesta nova biblioteca central? Aquell espai ens quedarà, no en desús, sinó que serà una oportunitat per nodrir-la d'altres tipus de contingut. Quines
Però
propostes
si faríem? Si entens tot aquest nou espai com un grandíssim centre cultural... l'antiga biblioteca es pot refer i pot formar part d'aquest espai.
Bueno, s'ha dit el del Centre d'Art Maristany, no?, per exemple. Tot
Centre d'Art Modern, sí. I de formació artística.
Sí, sí.
Caldrà invertir-hi també per actualitzar les mancances que té a nivell d'infraestructura.
De fet, els 14 milions també podrien tenir en compte això.
Una adaptació exacta, però donar-li una funció cultural, evidentment, s'ha de mantenir doncs amb un centre d'art o algun centre també polivalent, o ser també una complementació de la Casa de Cultura, com deia la Dolors. La Casa de Cultura últimament està doncs atapeïda d'activitats, doncs també se li podrien donar...
Podríem traslladar-li la ràdio també.
Ah. Bueno, espera, doncs, espera que tiro cap a mi, doncs, si tu tires cap a la ràdio.
Tothom escombra cap a casa.
Sí, no, que quan parlàvem això dels usos, no? El Teatre de la Unió, que és un edifici, crec que és fantàstic, que té molt bona dotació i tal, corre el perill de passar el mateix que va passar amb el Teatre Auditori. O sigui, la gent que fem teatre, un dels problemes que tenim és... que tenim menjadors però no tenim cuines, o sigui, no tenim llocs
per assajar.
I el Teatre Auditori està, a la Unió, hi ha uns llocs, un lloc que serà fantàstic com a espai, però a on assajarem la gent? Totes les sales també fantàstiques que s'han fet a la Unió pertanyen a l'entitat, però no pertanyaran a l'Ajuntament.
Aleshores, com acaba aquest conveni.
Sí. Aleshores passarà el mateix de sempre. Vull dir, jo, o qui sigui, anant a la Casa de Cultura, demanar una sala d'assaig per fer les lectures a la fresca o per assajar Pedra i Sang o l'obra que es faci, i competint amb quantitat de coses, d'horaris i tal. O sigui, jo durant molts anys he demanat un centre de producció de teatre, perquè clar, tanta marca Sant Cugat, però estem molt servits d'espectacles foranis que venen i que són molt bons, i bastant poc servits de teatre fet a Sant Cugat, per exemple. Ara parlo del teatre, perquè ja el que tu deies a la ràdio...
Hem d'aprofitar, que es compra cap a casa.
No, però vull dir, això podria ser també aquest centre de producció.
De demanda n'hi haurà, eh?
Sí, no, però hem de cultivar també una mica els artistes, no? No tractar sempre, clar, la gent, oi, mira que bé que ho fan i tal, però vull dir, la rere guàrdia és molt dura, eh?
Doncs amb aquesta reflexió, i aquí cadascú es comprant una mica cap a casa, també ho hem fet nosaltres, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per fer aquesta reflexió de com ha de ser aquesta futura biblioteca central, que si tot va bé, doncs en els pròxims anys veurem començar a construir. Moltes gràcies.
Gràcies.
A tu.